Esports Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. Us acompanyem des d'ara i fins a les 4 de la tarda amb l'actualitat esportiva de la jornada a casa nostra. Avui haurem de començar amb una notícia d'aquelles que no voldries donar. Juan Carlos Unzué, exporter del Barça, membre del cos tècnic molts anys, tècnic del Girona també, ens ha explicat avui que té ELA, una enfermedad que afecta al sistema nervioso central. És una enfermedad terrible, que no té cura. A partir d'ara, el Juan Carlos dedicarà el temps que li quedi a lluitar contra aquesta enfermedad. De seguida el sentirem. Al Barça tenim llista de convocats pel partit de demà a Sevilla. Són baixa per lesió Sergi Roberto i De Jong, i per sanció Umtiti. Sentirem el més destacat de la roda de premsa de Quique Setién, que, entre d'altres coses, ha dit que jugar sense públic al Sánchez Pizjuán els afavoreix i que no li agrada el format de resolució de la Lliga de Campions. El Nàpols, per cert, rival del Barça a la Champions, és el nou campió de Copa Itàlia. Va superar la Juve, empat a 0 a la final, la Copa pel Nàpols per penals. Buscarem també les novetats del Real Madrid, que aquesta nit rep el València amb la baixa de darrera hora d'Isco. També avui a les 19:30 a la ves Real Societat. Tenim, per tant, tiempo de juego. Disputats ahir, Osasuna 0, Atlètic de Madrid 5, Eibar 2, Atlètic Club 2 i Valladolid 0, Celta 0. L'Espanyol queda a 3 punts de la salvació. Aquest matí, roda de premsa del director esportiu Rufete, que s'ha queixat de l'expulsió de Bernardo a Getafe. Competició ha sancionat el central amb 2 partits i ha desestimat el recurs de l'Espanyol, que ara va a apel·lació. Sentirem també Pep Lluís Martí, el tècnic del Girona, que ja demà visita l'Elx. En bàsquet, segona jornada de la fase final de la Lliga CB. A les 15:30, d'aquí a 20 i pocs minuts, arrenca el Morabanc Andorra-València. Avui debut el Real Madrid contra l'Herbalife. Us recordo que ahir el Barça li va guanyar el Joventut per 96 a 92. I Barcelona, el Palau Blaugrana concretament, acollirà la Final Four de la Champions de Futbol Sala el mes d'octubre, amb el Barça, el Pozo de Múrcia i 2 equips russos. Avui comentarem la jornada amb el Sergi Font i el Júnior Minguella, i les preguntes, les enquestes Esports Cope, com sempre via Twitter, en clau Barça us preguntem avui si creieu que el Real Madrid punxarà davant del València. Creieu que sí, el 43%, creieu que no, el 57%. I en clau espanyol, qui ha de jugar pel sancionat Bernardo? El 33% confieu en Calero, el 57%, la majoria, en David López, i el 10% en Didac Vila. Passen 8 minuts de les 3 de la tarda, el Sergio López està al control de so, la Sílvia Ortiz a la producció, us parla Joan Batllori, la pilota ja roda Esports Cope.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco, con Soco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco,
con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Quiero hacer público mi actual estado de salud. Y este es que el pasado mes de febrero, la doctora Povedano confirmó el diagnóstico que el verano pasado ya me había dado el doctor Rojas en el hospital de San Pau. Padezco esclerosis lateral amiotrófica, más conocida como ELA. Está afectando a mis extremidades, brazos, manos y piernas de forma asimétrica. A día de hoy es una enfermedad que no tiene tratamiento y no tiene cura, excepto unas pastillas que estoy tomando desde el primer diagnóstico y que a la mayoría de los pacientes nos ayudan a ralentizar la progresión de la propia enfermedad. ¿Por qué lo hago público? ¿O qué motivo tengo para ello, no? Y os tengo que decir con toda sinceridad que tengo dos motivos muy claros. Uno es que la mayoría de mis amigos y conocidos, a los cuales no les he podido transmitir cara a cara mi estado de salud, se hubiesen enterado o se enteren a través de escucharme en una radio, de verme en una televisión, y que dentro de lo que cabe se queden más tranquilos. Este era mi primer motivo. Mi objetivo a partir de ahora ya no va a ser entrenar a un equipo. Voy a firmar por un equipo modesto, pero muy, muy comprometido. Y este es el de los pacientes de ELA.
Doncs aquest és Juan Carlos Unzué, fent públic que pateix ELA en una compareixença que s'ha fet a l'Auditori 1899 al Camp Nou. Allà ha estat el Quique Iglesias. Hola, Quique, bona tarda.
Què tal, Bayori? Bona tarda.
Una molt mala notícia, una autèntica pena, però quina interès a Unzué, no?
Sí, sí. Com vols que millori el que ha dit el propi protagonista, acompanyat del seu germà Eusebio Unzué, mànager de l'equip Movistar. Movistar és una mica qui ha organitzat aquest acte. Buscaven un hotel en condicions, però finalment no han trobat millor lloc que a l'excepcional Auditori 1899 del Camp Nou. Josep Maria Bartomeu, el president del Barça, ha presentat l'acte i estaven, doncs, Quique Setién, els capitans Piqué, Busquets, Alba i Sergi Roberto, especial, doncs, la presència de Sergi Roberto, que, si no m'equivoco, va perdre la seva mare per ELA fa molt poques setmanes.
És així, sí.
Carles Puyol, el que va ser capità del primer equip del Barça, Luis Enrique, l'actual selecció nacional, Quique Cárcel, el director esportiu del Girona, últim equip que va treballar, en el qual va treballar Juan Carlos Unzué, la seva família, evidentment, i moltíssims amics d'un Unzué que ha dit que, doncs, es posa al servei de la Fundació Luzón, doncs, per treballar el que faci falta per donar visibilitat, ànim, suport i guanyar qualitat de vida a aquests 4.000 malalts d'ELA que, doncs, conviuen cada dia al costat nostre en aquest país que encara es diu Espanya, aquesta malaltia neuronal. 3 diagnosticats diaris nous a Espanya, també moren 3 persones per ELA cada dia. La vida mereix la pena, diu un Unzué que està, doncs, en tractament intens des de fa setmanes, mesos, a l'Hospital de Sant Pau. Jo li preguntava al Juan Carlos Unzué que si el juny de l'any passat ja sabia que podia tenir ELA, com van ser aquells mesos treballant al Girona fins que va ser destituït?
El primer diagnóstico llegó ya cuando estaba, vamos a decir, en la pretemporada en Girona. El doctor Rojas fue el que me animó a seguir para adelante. Me ha dicho, vas a poder entrenar más tiempo. Lo que pasa que cuando ya salí de Girona, evidentemente prioricé ya en este caso mi salud por encima de todo lo demás. Evidentemente estaba limitado en el sentido físico, porque ya desde el pasado verano también voy cojeando, por como os decía, mi pie derecho ha perdido un poquito de fuerza, mi dedo gordo del pie derecho, y entonces el pie derecho se cae un poquito y yo tengo que levantar, vamos a decir, he tenido que cambiar la técnica para poder andar y se me notaba que iba cojo, ¿no?
Una mica coix, els dits de les mans una mica més agarrotats del que seria, doncs, desitjable, però evidentment 53 anys té molta lluita per davant i després del que he vist avui no li faltaran amics al seu costat.
Sí, sí, doncs res, molts ànims, molta força pel Juan Carlos, que a més és un tio que es fa estimar, amable, afable, bon tio. Quique, gràcies.
A tu una abraçada forta.
Que vagi bé. Saludo a l'Helena Condis. Hola, Helena, bona tarda.
Hola, Joan, molt bona tarda.
Ha estat Quique Setién al costat de Juan Carlos Unzué en la seva compareixença. A la roda de premsa li heu preguntat pel tema, però, clar, com Unzué encara no havia anunciat res, ha volgut ser respectuós i ell no ha dit res aleshores.
Ha estat un senyor, Quique Setién, se li ha preguntat durant la roda de premsa i ell simplement ha respost que mentre Unzué no hagi dit res, doncs preferia ser cauta, respectuós, i així ho ha fet. I després, doncs, ja t'ho explicava el Quique Iglesias, ha anat a aquesta dura compareixença de Juan Carlos Unzué per fer-li costat a l'exentrenador del Barça.
Anem a temes més prosaics, Helena. Les novetats del Barça, que hem conegut ja aquest matí, la llista de convocats pel partit de demà a Sevilla, i hi ha un parell d'absències importants.
Sí, 3 baixes, 2 importants per viatjar demà a Sevilla. Sergi Roberto té una fissura costal, De Jong té una sobrecàrrega al bastó de la cama dreta, es quedaran a Barcelona juntament amb un Tití, que ja ho saps, està sancionat, va veure la 5a groga contra el Leganés. Torna la bona notícia Jordi Alba, net de targetes, i entren Xumi i Saverio del filial.
Això de la fissura costal no sona gaire bé,
No... No sona massa bé. El club ha informat en un comunicat i a Setién li hem preguntat directament, doncs, per aquests 2 lesionats, aquests primers damnificats per aquest calendari tan apretat de partits cada 3 dies. De Jong el que té és bastant menys greu, són unes molèsties que arrossega el bastó des de Mallorca, per això es va quedar a la banqueta el dimarts contra el Leganés, i en el cas de Sergi Roberto preocupa una mica més. Ha estat titular en aquests dos primers partits en detriment de Semedo, però Setién ha desvetllat que va jugar amb problemes per aquesta fissura costal en l'últim partit i que ja veurem quan pot tornar a estar disponible.
Ha aguantado muy bien incluso los minutos que jugó contra Leganés, a pesar de que ya tenía el daño hecho. Y ahora, pues bueno, veremos a ver la evolución y cómo se va sintiendo. No hay previsto una fecha concreta, si va a ser un partido, si va a ser dos, no sabemos. Y lo de Frenkie, bueno, Frenkie ya tenía una molestia, no lo acaba de resolver, y ante el riesgo de que pueda ser un poco más serio el asunto, pues preferimos que descanse y que lo limpie bien por las mismas circunstancias que hemos comentado en otras ocasiones. Prefiero perderle un partido que no luego cuatro si la cosa se agrava, ¿no?
Entenem que De Jong per precaució i Sergi Roberto no té una data marcada pel retorn a la competició per aquesta fissura costal. Demà el Barça afronta un nou partit, el primer gran rival en aquesta lliga després de l'aturada, amb permís del Mallorca i del Leganés. El Sevilla, tercer classificat, serà la primera gran prova postconfinament, podríem dir. Setién ha assegurat que guanyar demà no serà definitiu, però sí un gran impuls per guanyar confiança de cara al títol de Lliga, i atenció perquè reconeix que jugar en un Pizjuán sense públic, sense la seva liturgia habitual, pot ser un avantatge pel Barça.
És possible que sí. Nunca se sabe, ¿no? Porque también hay momentos que depende de cómo vaya el partido y de la exigencia que siempre le impone el público a sus propios equipos, ¿no? Desde la grada, ¿no? Y la realidad es que allí pues aprietan mucho y animan mucho y están muy encima de su equipo, está claro, ¿no? Quizá es posible que nos pueda beneficiar, indiscutiblemente, ¿no?
Doncs Setién, que creu que els pot beneficiar jugar demà al Sánchez-Pizjuán sense públic. Aquest partit serà una de les 9 finals que li queden al Barça per la Lliga. Diu Setién que té confiança absoluta en el seu equip, jugui quin jugui, i els veu capaços de guanyar-ho tot d'aquí fins al final.
Por supuesto que lo veo capaz. Es verdad que ya he dicho que esto no es probable, pero sí que el equipo es capaz. Es verdad que es difícil poder ganar todos los partidos y en todos los partidos hacerlo bien, ¿no? Para unos hacerlo bien es una cosa y para otros es otra, ¿no? Pero la realidad es que nosotros llevamos en estos dos partidos 6 goles a favor, 0 en contra, y la perspectiva que tenemos es buena. Es indiscutiblemente la mejor en relación a todos los rivales que llevamos por detrás en este momento, ¿no?
Un altre dels titulars que ha deixat Quique Setién en aquesta roda de premsa telemàtica és que el nou format de la Champions anunciat per la UEFA no li agrada, però l'assumeix resignat. Creu que perjudica el Barça jugar a partit únic en lloc d'eliminatòries a doble partit. El que sí que demana el tècnic, després d'assumir aquesta decisió de la UEFA, és que almenys la tornada de vuitens contra el Nàpols es jugui al Camp Nou.
Yo creo que es peor, pero no solamente para el Barça, para todos. Con dos partidos tienes una posibilidad de resolver un accidente en uno de ellos. Ahora te la estás jugando, ¿no? Y es verdad que yo creo que a todos nos gustaría jugar a doble partido, pero bueno, las circunstancias son las que son. Lo que sí espero es que contra el Nápoles, evidentemente, podamos jugar aquí, ¿no? Porque ya lo hicimos en su casa con un montón de gente animando a su equipo y ahora pues sería diferente que tuviéramos que jugar nosotros en un campo neutral y encima puerta vacía.
Per últim, s'ha referit a Ansu Fati, la gran sorpresa a l'11 contra el Leganés i qui va conduir el Barça a la victòria firmant el primer gol. De fet, hi ha una dada que és que 4 dels 5 gols que ha marcat Ansu Fati han canviat el signe del partit i han donat punts a l'equip. Setién valora així el paper i l'evolució del jove de 17 anys.
Un chaval que tiene 17 años y que hay que gestionarlo, pero bueno, al igual que otros jugadores que están en la plantilla. Yo no trato de hacer grandes distinciones, solamente que es un chaval que todavía seguramente hay muchas cosas del mismo que todavía no conoce y que le iremos conociendo y se irá conociendo a sí mismo. En principio, pues se le gestiona como se ha hecho hasta ahora, o se le gestionará, y para que dé el rendimiento que ha dado pues el otro día, pues que lo mantenga cada vez que tenga que estar en el campo, está claro.
Dos apuntets més. Sí. Sobre Artur, titular contra el Leganés. Avui Setién s'ha contradit a si mateix. Diu que no ha parlat amb el brasiler sobre el seu futur, tot i que la setmana passada va dir que sí que ho havien fet. En qualsevol cas, no vol especular i assegura que només espera que estigui ara per ara centrat al Barça. I sobre Luis Suárez, també s'ha colat. L'entrenador del Barça diu que no està per jugar els 90 minuts i que ja veurem si surt d'inici com contra el Leganés, quan no va sortir d'inici, va ser suplent, però bé, ha sigut un petit lapsus del tècnic del Barça. Veurem què passa demà amb l'uruguaià. No està per jugar el partit complet, però sí que després de dos enfrontaments sortint des de la banqueta podria ser de la partida el Sánchez Pizjuán.
Condis, gràcies per la informació, que vagi bé.
Adéu, bona tarda.
Joan Batllori, Esports Cope.
Cope, estàs informat.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la app de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Me cambié a la Mutua cansado de las constantes subidas y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego no me arrancaba el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué?
Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Les 3 i 22 minuts de la tarda, Esports Cope per Cope Catalunya i Andorra. Ara sentíem a Setién parlar d'Ansu Fati. Nosaltres aquí seguim parlant d'ell, protagonista, un dels protagonistes del partit contra el Leganés, amb el seu gol. Parlarem d'Ansu Fati amb Daniel Orcas, que va ser entrenador d'Ansu Fati a l'Alaví del Barça. Daniel, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú qué tal?
Bien, bien.
Oye, con 11 añitos tuviste tú a Ansu, ¿no?
Sí, 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 con 11 añitos.
Bueno, tiene 17, tampoco ha pasado tanto tiempo, ¿no?
Bueno, la verdad que no, que parece que haya pasado más, pero no, tampoco son tantos años.
Oye, los entrenadores de fútbol base, cuando veis que jugadores que habéis tenido vosotros, que han estado en vuestras manos de niños, cuando veis que llegan al primer nivel, como es el caso de Ansu, tiene que ser una gran satisfacción, ¿no, Daniel?
Hombre, pues la verdad que sí, que es una gran satisfacción personal, porque yo lo puedo disfrutar desde pequeño y verlo ahora que salta al Camp Nou, que hay que hacer goles, que hay que debutar en Champions, pues la verdad que es un orgullo, la verdad.
En algunos chavales imagino que uno ya ve o ya intuye que puede llegar muy alto. ¿Era ese el caso de Ansu?
Sí, la verdad que sí. A ver, ahora te engañaría si en aquel momento yo pensaba que iba a día de hoy haber debutado con el primer equipo en Champions y esto, pero la verdad que sí, que apuntaba muchas maneras.
Oye, al margen de sus cualidades técnicas, que todos las vemos en los últimos tiempos, yo destacaría también que es un chico que no se arruga, ¿no? Tiene 17 años, pero ya desde el momento en que debutó la temporada pasada, ya se ve que no juega impresionado, ¿no?
No, la verdad que siempre ha sido un jugador muy tranquilo, muy trabajador, que siempre quiere aspirar a lo máximo. Y yo también destacaría que tiene la cabeza también bien puesta, que esto al final es lo que te hace también llegar arriba.
Y tiene algo especial, ¿no, Daniel? Porque hay jugadores que juegan, que debutan, jóvenes también, pero hay algunos que, por ejemplo, tienen la oportunidad ahí delante de puerta y no la meten. En cambio, las de Ansu normalmente van para adentro.
Sí, sí, la verdad que sí, que Ansu pues está teniendo también esa eficacia que un chaval joven tiene que tener cuando debuta con el buen equipo, y la verdad que bueno, que está teniendo esa eficacia cada puerta, pero bueno, es que tampoco nos sorprende a los que lo conocemos.
Él tiene una ventaja, que es que se ha criado en el Barça, por tanto conoce perfectamente los mecanismos, cómo se mueve el equipo, porque lo ha mamado, Daniel.
Sí, sí, la verdad que todo jugador que sube hacia arriba es una ventaja que ellos tienen, porque desde abajo siempre trabajamos lo mismo. Y al final, cuando llegan al primer equipo, pues en cierta manera eso lo llevan ganado ya.
Al margen de que tienen que pasar años para que él crezca y madure, ¿qué crees que tiene que mejorar así de forma más urgente?
Bueno, yo más que mejorar, sobre todo es a nivel mental, que sobre todo que tenga mucha paciencia, ¿vale? Porque al final es un chico de 17 años, sobre todo es a nivel mental, que tenga la cabeza fría, que tenga paciencia, porque al final el talento ella lo tiene y así lo está demostrando.
Claro, eso es lo más complicado ahora, seguramente, ¿no? Gestionar la progresión de Ansu, encontrar el equilibrio, no quemarle, pero le tienes que dar minutos también, porque un chico de 17 años lo que necesita es jugar.
Sí, hay que encontrar el término medio también, ¿vale? Ahora ya tenemos claro que no será un jugador que ahora de repente vaya a jugar los 90 minutos en Liga, en Champions, pero sí que tenga... Así que tenga una continuidad para que siga creciendo.
Es que tiene
muchísimo recorrido.
Claro, pero claro, estamos hablando del primer equipo del Barça, que ahí los minutos van caros no solo para Ansu Fati, estamos hablando de primer nivel mundial y ahí es complicado para todo el mundo jugar, ¿eh?
Sí, y es complicado, pero a día de hoy está demostrando con creces que está 100% capacitado para tener continuidad en el primer equipo del Barça.
Si le costara tener minutos en el primer equipo del Barça, ¿sería una buena solución que volviera a tener minutos con el filial o incluso salir cedido en algún momento, crees, Daniel?
Yo, a nivel personal, no contemplo ninguna de las opciones. Está claro que volver al filial después de debutar en Champions, que con todos mis respetos, pero yo creo que tiene que tener continuidad en el primer equipo del Barça. Vale, sí que puede ser una solución y seguir fuera, pero yo lo vería un gran error, porque está ya preparado para tener continuidad en el primer equipo.
Claro, como cuando sale a jugar brilla mucho y llama la atención, ya leemos el Manchester United lo quiere, 100 millones, 120, 150 sí. millones. ¿Le puede despistar eso, Daniel, o no?
A día de hoy no. A día de hoy él está centrado, él está muy contento. Y bueno, y a día de hoy no creo que contemple nada de fuera, porque está contento, está feliz y también se siente valorado.
¿Lo ves muchos años en el Barça, entonces?
Yo espero que sí.
¿Hablas con él a menudo o qué?
Sí, y de vez en cuando nos escribimos algún WhatsApp. Sí, eso habla con él.
Oye, he visto una foto muy chula en la que sales con Ansu y con Kubo. También sí. Lo tuviste al japonés, ¿no?
Sí, sí, y lo tuvimos a los dos en el Eliminar. Ese fue un torneo en Rusia, que Ansu salió mejor jugador y Take máximo goleador. La verdad que es una generación, ese equipo, que es muy buena, porque estaba también Eric García, que está ahora en el Manchester City, Arnau Tenas, que está en Barça B, y Junilá, Sergi Rusanas, que está en Barça B, y Junilá, Iván Bravo, que está con Take en Mallorca y con Junilá del Mallorca, Guillermo Amor, que está en el Getafe, Adi Altinira, que está en el Junilá del Barça. La verdad que era una generación, la verdad que potente.
Uh-huh. ¿Fue un error no apostar más fuerte por el regreso de Kubo por parte del Barça, crees, Daniel? ¿Se puede arrepentir?
Yo creo que es un error, pero bueno, yo creo que ellos se habrán valorado y bueno, no sé, ellos tendrán sus motivos, pero yo me hubiese gustado que hubiese estado en el primer equipo del Barça, y también creo que esta capacidad, de hecho ya lo está demostrando en Mallorca, que está rindiendo a un gran nivel.
Pues sí. Daniel Lorca, es un placer, gracias por atendernos. Hasta otra, ¿eh?
Muchas gracias.
Adiós.
Adiós.
Que vagi bé. Dos quarts de quatre, busquem ara l'última hora del Madrid, que juga aquesta nit, rep el València, l'Alfredo Di Stéfano. Miguel Ángel Díaz, buenas tardes.
¿Qué tal, Joan? Buenas tardes.
Muy bien, ¿y tú, Miguel Ángel, qué tal todo? Que hacía días que
tiempo?
No hablábamos en antena.
Sí, mucho, mucho tiempo. Bueno, bien, ¿no? Aquí acomodándonos a nuevos tiempos, rodar de prensa telemática, haciendo partidos del estudio.
No mola eso, Miguel Ángel.
No mola nada, pero estamos, lo contamos, que no es poco, y esperemos volver a la normalidad pronto.
Sí, sí.
Porque si no, nos tendremos que enfadar, claro.
No te he visto nunca enfadado, o casi nunca.
Me enfado poco. Te enfadas poco,
¿verdad?
Lo tengo mala leche cuando me enfado.
Sí, tienes pinta. Mejor ser amigos.
Siempre.
Oye, a ver qué contáis hoy en ese partido contra el Valencia. Hoy el Valencia, el domingo a Anoeta, dos fechas importantes para el Madrid, ¿eh?
Sí, el Madrid que prácticamente va sin red mientras no falle el Barça, obligado a ganar hoy, a ver qué pasa mañana en ese enfrentamiento entre el Barça y el Sevilla, y a volver a ganar en San Sebastián. Baja de última hora, tercera lesión muscular desde que el equipo volvió a los entrenamientos, Isco Alarcón. Nos han informado esta mañana que sufre una rotura fibrilar en los isquiotibiales de la pierna derecha, en torno a 3 semanas de baja. Un Isco que tenía opciones de colarse hoy en el 11 inicial, después de no haber jugado un minuto contra el Eibar. Así que a ver cómo recompone el dibujo Zidane, si mete un cuarto centrocampista o apuesta por Vinicius o Bale en la zona atacante. Carvajal ayer se entrenó, recuperado del golpe en el tobillo que sufrió ante el Eibar. Ramos también está recuperado de sus leves molestias en el muslo derecho, así que en principio Courtois en portería, Carvajal, Varane, Ramos, y vamos a ver si repite Marcelo, que metió su primer gol en Liga, o entra Mendy. En el centro del campo son seguros Casemiro, Valverde y Kroos. Yo creo que lo completará Modric, y arriba Hazard y Benzema. Por ahí irán los tiros, aunque habrá que esperar a última ahora para ver qué decisión toma Zidane.
Oye, Casemiro ha percibido, ¿no? Pensando en el choque de Anoeta.
Sí, Casemiro ha percibido. Lo que pasa es la misma situación que en la primera vuelta cuando el Madrid jugó en Mestalla, pero claro, luego tenía que jugar el clásico y aquel día le reservó. Yo creo que Zidane le va a poner, y si tiene la desgracia de ver cartulina amarilla, pues ya se inventará una solución para San Sebastián, pero ahora mismo no puedes pensar en el futuro. Ahora mismo hay que resolver el partido contra el Valencia, que es el más exigente en casa, en el Alfredo Estefano, de los que quedan, y luego si ve la amarilla, pues a componer un centro del campo en San Sebastián de garantías.
Muy bien, a ver qué pasa hoy, os escuchamos después en Tiempo de Juego. Miguel Ángel, gracias, un abrazo fuerte, ¿eh?
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. Un apunt més en clau Barça amb el Víctor Navarro. Hola, Víctor, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Que ha estat admesa a tràmit la querella de dignitat blaugrana contra la Junta i executius del club pel tema de les xarxes socials.
Així ho va comunicar ahir Alejandra Gil, la jutgessa del número 13 de Barcelona, la plataforma Dignitat Blaugrana. Era una denúncia que van presentar el 21 de maig, i recordem, era contra la Junta Directiva i els executius del club. Quan la jutgessa envia al Barça el seu requeriment, el club haurà d'anomenar un representant legal que entregarà a la unitat de blanquets i delictes econòmics dels Mossos d'Esquadra un munt de papers, entre els que destaquem la còpia dels contractes amb les empreses del grup Nice Stream, entre les que es troba la ja coneguda i3 Ventures, i els justificants de les transferències bancàries. També es demana identificar les persones que van exercir de mediadors en l'adjudicació d'aquests contractes, i la jutgessa també requerirà les actes de totes les juntes que s'han produït des del mes de febrer fins al dia d'avui, tant presencials com telemàtiques. Una altra de les peticions ens recorda el que fa molt poc vam informar a Sportscope, la compliance del Barça, Noelia Romero, l'auditora interna del club, suspesa de sou i feina un mes, haurà d'entregar els informes previs de les empreses de monitoreig de xarxes i els posteriors a la seva feina. I per últim, també requerirà l'empresa PricewaterhouseCoopers que entregui una còpia de l'informe de l'auditoria externa. Per tant, l'escàndol de les xarxes socials ja està als jutjats i informarem els nostres oients de com avanci.
Seguirem el tema, esclar que sí. Gràcies, Víctor.
A vosaltres.
De seguida el debat, però abans es porta en directe bàsquet. Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Ballori? Bona tarda a tothom.
Que ja tenim en marxa el Morabanc Andorra-València.
Sí, senyor, el partit que dona inici a aquesta segona jornada de la fase final a 12 de la Lliga Endesa. Portem un minut i mig, una miqueta més, un minut i 40, i de moment 3-1 València. Morabanc Andorra 2, València 5. Acaba de notar un triple al conjunt de Jaume Ponsarnau, el conjunt anfitrió d'aquesta fase final, clarament favorit València, bàsicament perquè presenta dues baixes importantíssimes. Morabanc Andorra, els dos interiors purs, com són Dianyer i Musli. Pilota perduda ara per Morabanc Andorra. Recordo el 5, que de moment Ivon Navarro manté en pista amb Senglin, Todorovic, Massena, Nacho Llobet i Tyson Pérez. Camí dels 2 minuts de joc a la Fonteta. Morabanc Andorra 2, València Bàsquet 5.
Anem al debat. Auditorium Esportscope a les 3:35 minuts de la tarda amb el company de l'ABC, el Sergi Font. Què tal, Sergi? Bona tarda.
Hola, què tal? Com esteu?
Molt bé. I tenim també el Júnior Minguella. Hola, Júnior.
Bona tarda, amic.
Bona tarda. Bé, d'entrada, comentar la notícia trista de la jornada. Una pena, Sergi, el que ens ha comunicat avui el Juan Carlos Unzué.
Sí, la veritat és que sí. D'altres formes, jo em quedaria amb la part positiva i és el seu estat d'ànim, el seu optimisme i sobretot la capacitat que té una persona com un Unzué, una persona pública, un esportista d'èlit, per donar a conèixer aquesta enfermedad, que és, gràcies a Déu, encara minoritària, tot i que hi ha 900 casos anuals d'ELA anualment cada any, però que, bueno, que li pot donar aquesta visibilitat i que pot fer que avancin els estudis i que es trobi aviat una cura, tot i que no n'hi ha ara mateix.
Sí, sí. Ha donat una lliçó, Júnior, al Juan Carlos d'Enteresa, primer pel sencer, com ha explicat el que li passa i després com ha explicat el que pensa fer a partir d'ara.
És una tragèdia cada cop que escoltem gent propera o potser coneguda i mediàtica que pateix aquest tipus d'enfermedades i dolències, que al final fa que veiem que tots podem ser víctimes de qualsevol enfermedad, que no és una cosa que no ens toqui de prop, no? I bueno, ell ha mostrat una interès brutal i des d'aquí l'únic que podem fer és recolzar-lo i esperar que, pues que això, que dintre dels anys de desenvolupament de l'enfermedad, doncs millorin els avançaments i trobin una cura.
Sí, senyor. Canvio radicalment de tema. Vaig al futbol, Sergi. El més immediat és el partit del Real Madrid d'aquesta nit contra el València. Creus que es pot deixar algun punt o creus que no fallarà el Madrid avui?
Home, jo crec que punts sempre es poden deixar, no? Però soc poc optimista en aquest sentit. Jo crec que el Madrid ha començat bé. Sí que el València necessita també els punts per estar allà dalt. Però bueno, l'esperança mai es perd, no? Ojalà el València faci un bon partit i pugui almenys empatar.
Sí, home, això de jugar sense públic, Júnior, amb una instal·lació com l'Alfredo Di Stéfano, igual una mica més les forces.
Bueno, al final, tu pensa que tots els futbolistes surten de jugar sense públic i estan molt acostumats. I al final, sí, bueno, no sé, per fer una mica de picantó al tema, si la Lliga, el Madrid hagués anat líder, pues és allò que comentem, no?, que potser s'hagués acabat. No sabem, no?, però com a mínim seria valorable. Llavors, ara que s'ha reactivat, jo crec que el Madrid anirà per totes i un partit com el d'avui és molt difícil que deixi escapar punts. Però, bueno, evidentment s'ha de jugar i tot pot ser. Tots podem deixar perdre punts.
Sí, sí, perquè després, Sergi, hi ha demà el Barça a Sevilla i el diumenge un altre partit difícil pel Madrid al camp de la Reial Societat. Una jornada, pot ser una jornada important, eh?
Sí, però jo crec que aquí al final, jo coincideixo amb el que diu el Júnior, és a dir, al final, el jugar sense públic, els jugadors estan acostumats i en aquest sentit, jo crec que els hi beneficia en aquests dos partits precisament, contra el Barça, contra el Sevilla i el Madrid contra la Reial Societat, el jugar sense públic, sense aquest ambient, aquesta fortuna ambiental, no? En aquest sentit, sí que és cert que el públic, per exemple, del Sevilla és veritablement un jugador número 12 i bueno, ho ha reconegut el propi Setién, sí, no? Sí. Dient que els beneficia poder jugar sense públic en aquest partit.
Sí, sí, amb això és evident.
Que hi ha molts jugadors que rendeixen pitjor en públic perquè senten aquesta pressió de la iaia i m'estan mirant, el ronron del públic com afecta si perds una pilota i aquest factor sense públic no hi és, no?
Llavors, sí.
Sempre, per un futbolista, jo crec que serà més fàcil jugar sense públic que en públic. Mm. Altra cosa és la motivació.
Sobretot els que juguen fora de casa.
Sí.
Perquè a casa sí que és cert que a casa, pues, bueno, la força del Sevilla, jo crec que preferiria jugar aquest partit contra el Barça en públic. És com, per exemple, l'Espanyol a Cornellà, que a l'hora de jugar amb el Real Madrid sense públic, jo crec que és un hàndicap molt fort.
Sí. El Barça, per exemple, haurà de rebre l'Atlètic de Madrid sense públic en el seu dia. També serà un hàndicap, això.
Sí, sí, bueno, sí, sí.
Sí, a veure, també el públic del Camp Nou, llevat de les grans cites, no crec que sigui un públic que es bronci, o sigui, que empenyi gaire l'equip, no?
però insisteixo, el Barça, el Camp Nou, ficat amb la mentalitat de guanyar la Lliga, crec que en aquest moment no depèn del públic per guanyar o perdre un partit.
No, però Júnior, tu no creus que per exemple el partit contra el Leganés en públic, el Barça en lloc d'un 2-0 hagués acabat 4-0, per exemple?
És que jo crec que el partit contra el Leganés hagués acabat 4-0 si fan una alineació, un 11 inicial fort i no una rotació. Si realment, jo crec que del partit contra el Leganés el que veiem és que la pilota es mou més lenta. I al final es mou més lenta també perquè hi ha una rotació al mig del camp que afecta. No sé, Braithwaite, per exemple, en banda és molt ràpid, és molt incisiu, no estava... fa molta pressió a dalt i llavors crec que també pues, tot això influent.
Les rotacions per això seran obligades d'aquí al final, Júnior, perquè juguen cada 3 dies, si no la gent se't caurà, eh?
Evidentment, però per això has de seleccionar el partit per fer rotacions i quines rotacions fas. Recordem que l'últim partit era contra el Leganés, que és el QE.
Sí, sí.
Ja, en aquest sentit, mira, no només rotacions, és a dir, no només els canvis, els 5 canvis que es poden fer, sinó les rotacions. Per exemple, el Barça, l'altre dia estava mirant unes dades, i el Barça ha utilitzat només Ter Stegen i Messi han jugat els dos partits sencers. La resta han sigut rotacions, 20 jugadors s'ha utilitzat en aquests dos partits. Cosa que seria és inusual, no?, en una temporada.
Bueno, Ter Stegen jo crec que serà molt difícil que entri en rotacions, i el Leo també, segons les circumstàncies, i com es trobi ahí físicament, no?
Avui li han preguntat a Setién i ell ha dit que sí, que veu capaç l'equip de guanyar els 9 partits que queden. El veus capaç, Sergi?
Home, capaç, sí, clar, capaç és. Al igual que també, jo crec que si hi ha dos equips ara mateix capaços de guanyar-ho tot, són el Madrid i el Barça, però no serà fàcil. No serà fàcil perquè, sobretot, totes aquestes rotacions el que fan també és una mica tallar el que és la projecció de l'equip, no?, i la dinàmica. Però que són capaços, jo crec que... Evidentment, el Barça és favorit en tots els partits que ha d'ajudar d'aquí fins a final de temporada.
És que coincideix. És que, evidentment, que són capaços de guanyar tots els partits. L'únic hàndicap que s'ha de veure, pues, evidentment, és les rotacions i l'acumulació de partits seguits i la proximitat de les dades de Champions, etc.
Una cosa més que volia comentar, el tema del format de resolució de la Lliga de Campions, Sergi, que ha dit Setién que no li agrada, perquè a un partit, bé, primer falta que el Barça passi als vuitens de final, però Setién ha dit que a un partit hi ha més marge per un accident.
Sí, ara, també hem de dir que ha dit que no li agrada, però que és perjudicial no només per ell, sinó per tots els equips, perquè no té marge, com tu dius bé, no hi ha marge d'error. Jo crec que, bueno, s'han d'habituar a les circumstàncies, són situacions excepcionals, mides excepcionals, i faran aquesta final a 8. El que sí, jo considero que hauria de ser just, és que el Barça jugui el partit de tornada contra el Nàpols al Camp Nou. És a dir, aquí sí que no tinc cap mena de dubte, i per mi això és no es pot qüestionar.
Júnior, t'ho pregunto d'una altra manera. Amb aquest format, veus el Barça més a prop de poder guanyar la Champions o més lluny?
Buf, evidentment més lluny, perquè no beneficia l'equip gran, això. Això vull dir, dona benefici a l'equip petit, que pot donar sorpresa en un partit determinat, en un moment determinat. O sigui, un partit doble pots tenir una pàjara un dia i recuperar-lo en el següent. Si veia el Barça difícilment campió d'aquesta edició de la Champions de la mateixa manera que ho veia el Leo, doncs crec que això ens ho dificulta una miqueta més. Però bé, són de circumstàncies per tots i per tots els equips grans.
Molt bé, veurem què passa. Sergi Font, ABC, Júnior Minguella, un plaer com sempre. Gràcies per estar a Esports Cope. Parlem un altre dia.
Una abraçada forta, que vagi molt bé.
Que vagi molt bé.
Adéu.
Adéu.
Futbol non-stop. La Lliga no s'atura i es viu aquí, amb el millor equip de la ràdio.
Soy Gerard Piqué. Escucha los partidos del Barça en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest divendres, des del Ramon Sánchez Pizjuán, Sevilla-Barça.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Josep Maria Minguella, Fichi Alonso, Pepe Prieto. Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Ara més que mai...
Barça! Barça! Barça!
aconsegueix a Mundo Deportivo la mascareta higiènica oficial del Futbol Club Barcelona, amb un disseny exclusiu, reutilitzable i homologada. Disponible en tres talles, infantil, júnior i adult. El millor equip necessita la millor defensa. Ja la venda al teu quiosc amb Mundo Deportivo.
Quarts de 4 de la tarda. Esports Cope per Cope Catalunya i Andorra. Torno a passar per València. Albert, com evoluciona aquest Morabanc Andorra-València?
No li van bé les coses al conjunt del Principat quan de fons sentim el temps mort d'Ivon Navarro. El Morabanc Andorra podíem preveure que aniria remolc, ho està fent, excepte el 2-0 inicial. Ha tingut una màxima València de més 8 que ha trencat una cistella de saip pel conjunt del Morabanc Andorra. Ha debutat, està debutant l'únic pivot que té Ivon Navarro. L'ha fitxat per aquesta fase final. És el pivot de Sierra Leona, Tunde, 10, Morabanc Andorra, 16, València Bàsquet. Es torna a jugar, queden 2:49 per acabar el primer quart a la Fonteta.
Tornem al futbol, parlem ara de l'Espanyol. José Luis Gil, hola, bona tarda.
Què tal, Ballori? Bona tarda.
L'actualitat de l'Espanyol marcada avui per aquesta compareixença, aquesta roda de premsa de Rufete, del director esportiu, en la que el tema principal ha tornat a ser l'arbitratge de Getafe i l'expulsió de Bernardo.
Sí, i els dos partits, clar, és que són tres en una, perquè primer, l'expulsió sobre el terreny de joc és dubtosa, segon, el VAR no hi entra a la jugada, i tercer, la indignació ja després de que competició li hagi castigat al central espanyolista amb dos partits de sanció. De fet, el club està esperant la decisió del comitè d'apel·lació per veure si, com a mínim, de dos rebaixen la sanció a un partit. Havia de ser una roda de premsa, sobretot per parlar de les últimes incorporacions a l'àrea esportiva, Domingo Catoira, Hugo Blanco, però evidentment el tema Bernardo estava sobre la taula. Continua la indignació a l'Espanyol, la tornava a verbalitzar el director esportiu Rufete, disposat a qualsevol cosa per tal de que en aquesta acció s'apliqui el sentit comú.
Injusta, nada más, y desproporcionada la realidad. Si tuviera que ir andando de aquí a Madrid para quitar la tarjeta, empezamos a andar mañana si hace falta. Es decir, no es cuestión de comentar si se ríen de mí, si se ríen del club, no. Porque esto es sentido común y esto es normalidad. Igual que tendremos que aceptar cuando realmente también nos equivoquemos nosotros. Hay un gran reto por delante, que es que el VAR haga mejor a los árbitros. Pero no para mí ni para el Español, sino para la competición, para el presente del fútbol español y para el futuro o del fútbol mundial. Que el VAR tiene que hacer mejor al árbitro, que no es cuestión de razón y no razón.
Qüestió de sentit comú, evidentment, esperant, com diem, la decisió del comitè d'apel·lació. Més temes, les incorporacions, com deia, de Domingo Catoira i Hugo Blanco a l'àrea esportiva, una a la secretaria tècnica, Catoira, Hugo Blanco, a l'anomenada àrea d'identitat. És un departament de nova creació on Rufete ha explicat que és molt important que des de petits, des que els nois arriben al Real Club Deportiu Espanyol, doncs assumeixin una identitat a l'hora de vestir, a l'hora de què volen ser, a l'hora de la metodologia. Un Rufete que ha agraït la confiança de Chen, des que l'ha anomenat pràcticament el capo esportiu de totes les àrees del club, ha dit que el club ha de funcionar amb el president a distància amb absoluta normalitat, que no tingui cap mena d'ensurt per decisions de darrera hora, i a partir d'aquí doncs començar a planificar un futur. Ja veurem si a primera divisió o a segona divisió. En aquest sentit, la pregunta era sobre la situació de Belardo, però també li han preguntat sobre la situació de jugadors que acaben el 30 de juny, etc, etc. Ara mateix es pensa en el que es pensa, en el proper partit, en el Levante. Temps hi haurà de planificar coses de l'Espanyol 2021.
Mira, nosotros ahí dentro lo que hemos hecho es la palabra presente, la palabra día a día y la palabra objetivo, nada más. Ni el entrenador está pensando qué va a pasar, ni Rufete está pensando en el entrenador, ni los jugadores están pensando en su futuro, ni nadie. Ese era nuestro reto y tiene que seguir siendo nuestro reto. El resto vamos a tener muchísimo tiempo, evidentemente, hablarlo y explicarlo y, evidentemente, ojalá plasmarlo. Todos somos conscientes ahí dentro que se trata del Español, de su historia y de conseguir el objetivo.
i ojalà plasmar-lo. Em vull quedar amb aquest petit matís dintre d'aquest document de veu del director esportiu Blanquiblau, que ha dit que es continua treballant en la figura del nou coordinador de futbol base. Ha valorat molt positivament l'arribada de Cabezón, de Raquel Cabezón, a l'estructura del futbol femení i ha incidit en que es continua treballant al 150% en els objectius a curt i a mitjà termini. En el plànol esportiu, entrenament avui dels d'Abelardo, que li donarà voltes a qui ha de ser el central que ocupi la plaça del sancionat Bernardo. Demà, última sessió abans de rebre el Levante, com és habitual, a les 2 de la tarda a Cornellà Prat.
És horari espanyol, eh? S'ha abonat a les 2 de la tarda, eh? I sentint a Tebas, jo crec que no canviarà massa, eh?
Bueno, canviarà quan arribi el Madrid, que aquest serà a les 10 de la nit, sí. Perquè el Barça. Madrid li toca a les 10 de la nit, i el derbi del Camp Nou, pues, també això, a les 10 de la nit. Aquí manen Setién i Zidane, no manen ni l'Espanyol ni Tebas, en aquest cas.
No te'n vagis molt lluny, Gil, que a l'últim minut del programa jo et faré la centrada, com cada dia, i tu hauràs de rematar, d'acord?
D'acord.
Ens queda una més de futbol, l'actualitat del Girona, amb el Joaquín Bacigalupo. Hola, Joaquín, buenas tardes.
Hola, Joan, buenas tardes.
El Girona tiene ya mañana su próximo partido a las 7:30, juega en el campo de Elche, dos equipos que están uno encima del otro en la clasificación.
Sí, partido complicado para el Girona, sexto contra quinto. El Girona tiene 49 puntos y el Elche 47, o sea que estamos hablando de un rival directo en la lucha por el ascenso. Ya hay lista de convocados para el partido de mañana. Principal novedad es que Joaquín Ceballos se recuperó de sus molestias, entra por primera vez en una convocatoria, ya que es un fichaje del mercado de invierno que todavía no había podido debutar. El que sigue de baja es Brian Oliván, que ya cumplió sus 2 partidos de sanción y tuvo algunas molestias, pero nos dicen que su ausencia se debe a una decisión técnica. El propio Pep Luis Martí pasó hoy por rueda de prensa, empezó la comparecencia, por supuesto, mandando un mensaje de ánimo a Juan Carlos Unzué, y en cuanto al partido de mañana contra el Elche, decía que para él todos los partidos son finales.
Bueno, ya dijimos que eran 11 finales, con lo cual, si ya nos planteamos 11 finales desde el principio, sabiendo que no hay margen de error, que el margen de error es mínimo, pues evidentemente para nosotros son todos los partidos son finales, y este evidentemente el primero, porque es el más próximo, el más cercano, y como tú dices, ante un rival directo.
Un partido clave además porque hay varios enfrentamientos en esta jornada entre los equipos que ocupan los puestos altos de la tabla, con lo cual el Girona necesita ganar sí o sí para romper la racha de 4 empates consecutivos. Déjame decirte, Joan, que el equipo mañana por la mañana ya parte para Elche.
Gracias, Joaquín.
Un abrazo.
Otro para ti. Fins aquí al fútbol.
Joan Batllori, Esports Cope.
Cope, estàs informat.
Voy a hacer 92. Ya estoy estupenda. Tengo anticuerpos, estoy estupenda.
Desde el primer momento supimos que el coronavirus atacaba y ataca a los mayores con una fuerza brutal. Como sociedad, tú, yo, nos hemos comportado con los mayores como se merecen.
Podrían deberse estas diferencias a varios factores. Uno, que se den los datos en un lugar por fecha de notificación.
Otro de los desastres. No tenemos datos. No sabemos oficialmente la verdad del número de muertos. Se nos miente a diario desde el atril de la Moncloa, así que imagínate con los ancianos.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Buscamos empresarios.
Se buscan empresarias.
Locos y locas que luchen por los demás.
Locas y locos que luchen por los demás.
Hace 2 meses, más de 3.000 empresas de todos los tamaños, empresarios, empresarias, autónomos y trabajadores, dijimos, esto no tiene que parar. Hoy decimos, eActívate. Suma tu creatividad en eActívate.com.
¿Tú eres más de regalar o de que te regalen?
¿Yo? ¿De que me regalen? Bueno, no, de regalar. No, de que me regalen. No, espera, no, regalar.
Pues con la aplicación Wilet puedes regalar y te regalan, porque si compras tarjeta regalo del Corte Inglés, Decathlon, IKEA, Amazon.es y otras muchas marcas, Wilet te regala descuentos en carburante.
Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Me cambié a la Mutua cansado de las constantes subidas y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego no me arrancaba el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Fundación Telefónica ha lanzado el proyecto Conecta Educación.
Y mañana en Herrera en COPE hablaremos de la oferta a docentes de talleres gratuitos de formación para impulsar la transformación digital de la educación y que nadie se quede atrás. Recuerda, mañana en Herrera en COPE y con el hashtag La Formación No Para. Fundación Telefónica.
5 minuts i les 4. Albert, reacciona o no reacciona l'Andorra?
No, no reacciona l'Andorra. Ha acabat el primer quart, tot just ara comença amb un triple del València Bàsquet. El segon acaba de notar de 3, Fernando Sanemeterio. Al final del primer acte, 14, Morabanc, Andorra, 22, València Bàsquet. T'anava a dir, abans d'aquest triple, que el millor pel conjunt andorrà és que estava per sota de la línia dels 10 punts. És a dir, que el marge del conjunt valencià no estava per sobre dels 10 punts. Però és que fins i tot amb el debut de Tunde no ha tingut sort el Morabanc Andorra perquè ràpidament ha comès dues faltes personals i ha hagut d'anar a la banqueta. Tot i això, el rebot l'ha guanyat 10-9 al conjunt d'Ivo Navarro al primer quart.
Escolta, ahir victòria del Barça, sí. Però es va dormir al final, eh?
Sí, va ser un Barça irregular, a com ens tenia acostumats al llarg de tota la temporada. La botzineta de fons t'arriba, no, Batllori?
Perfectament.
Perfecte, això saps que m'agrada. Les sabatilles relliscant i fregant
també
el parquet també, això m'agrada. Deia el Barça 96-92. Jo no sóc tan crític com he llegit o escoltat alguns, perquè al final la història va acabar bé. És cert que el Barça anava guanyant de 19, que es va desconnectar, insisteixo, com el Barça d'abans del confinament. Algunes lectures, que Pesic té la seva creació, que es diu Adam Hanga, que per mi va ser el millor del Barça, amb 11 punts i 8 assistències, no va ser el màxim anotador, però sí el millor, i òbviament va descartar Ertel, que jo crec que és un toc d'atenció. Però és que Pesic tot li va sortir bé, perquè va aconseguir dosificar l'equip, ningú va disputar més de 22 minuts, sí que és cert que en defensa l'equip no va estar bé, a la segona meitat van encaixar 65 punts. Va debutar Pango, correcte, discret, però és que era el primer partit competint després de 3 mesos. Tot i això, toc d'atenció de Pesic al final cap al grup.
Esto es un partido donde no podemos decir que falta física, no falta física. Esto falta mentalidad, ganar duelos sin defensa. Tenemos que mejorar inmediatamente esta noche, no esperar el próximo partido. No estoy contento como jugamos sin tercero o cuatro. Esta actitud no me gustaba.
Mejorar inmediatamente esta noche. No sé com es fa això sense jugar, però és el que diu Pesic. Per cert, que torna Pau Ribas després de ser pare, 48 hores, entre cometes, en observació, però no podrà entrenar de moment amb l'equip per estar en aquesta mini-quarantena. Va guanyar el Barça, va guanyar l'Escònia, va guanyar Unicaja, jo crec que els favorits, potser Unicaja en aquest partit davant Iberostar Tenerife, no tant, i el programa d'avui, més enllà d'aquest Morabanc Andorra-València, que està 21-25, s'ajusta una miqueta al resultat quan ja hem consumit 2 minuts al segon quart. 18-30, Real Madrid, Herbalife, Gran Canària, 21-30, Casademont, Saragossa, Sant Pablo, Burgos. 24-25, acaba de notar de 3 David Jelinek. Hi ha temps mort del València perquè es fica en el partit al conjunt andorrà.
Seguim pendents. Albert, gràcies.
Fins ara.
Tancarem amb un apunt de futbol sala. Juan Arias, hola, bona tarda.
Hola, Batllori, bona tarda.
Perquè el Palau Blaugrana acollirà la Final Four de la Champions el mes d'octubre.
Sí, será la primera vez que el Palau acoja una Final Four de fútbol sala, y eso que el Barça ha jugado 7 finales Four en las últimas 7 temporadas. Sin embargo, la falta de disponibilidad por el uso del resto de secciones lo ha impedido. La última vez que el Barça organizó la Final Four fue en el 2012, pero en el pabellón Barris Nord de Lleida, donde los azulgranas se alzaron con el primer título continental. 2 años después añadió una segunda Champions en Bakú 2014. La incógnita, como no podía ser de otra forma, saber si de aquí a casi 4 meses se permitirá la asistencia de público. Sergio Lozano, superviviente de aquel estreno, espera poder recibir el calor del Palau Blaugrana.
Tuve la gran suerte de poder jugar con la afición en casa, encima tuve la suerte de poder ganar, y ojalá que mis compañeros puedan volver a vivir eso también. He estado muy contentos, muy felices, y ojalá que se pueda disputar y que la gente pueda venir al pabellón a animar y a disfrutar de fútbol sala.
Habrá que esperar hasta el 8 de octubre las fechas semifinales Barça contra el KPRF, que es el equipo del Partido Comunista Ruso, y la otra semifinal, el Pozo Murcia contra el también equipo ruso del Tuimen. Recordemos que antes comenzará el martes el playoff express para dirimir el título de Liga con el partido de cuartos de final Barça-Levante.
Gracias, Juan.
Que vagi bé.
Estem al darrer minut d'Esports Cope. Gil, tu remates.
Doncs parlàveu d'Eric García, que és jugador del City, protagonista d'una topada en el partit d'ahir de la Premier, ha sortit ja de l'hospital, afortunadament. El Celta ha fitxat a Nolito, aprofitant la fitxa del porter Sergio, lesionat de llarga durada, i vull recordar-vos la frase del dia, la firma Miguel Ángel Díaz Bollarizo: tengo muy mala leche cuando me enfado.
Sí, sí, sí. Cuidadito. Gràcies, Gil. Gràcies, Gil, que vagi bé. Lo mejor en lo personal. Avui hi ha tiempo de juego. A partir de les 19:30 a la Berra i al Societat, a les 10 Reial Madrid-València. Seguiu a la COPE, a Esports COPE, esteu pendents de tot. Cuideu-vos molt i guardeu les distàncies.